Bé, reprenem la sessió amb dues intervencions, en aquest cas. La primera serà de Norbert Bilbeny sobre Joan Creixells a la Revista de Catalunya. Norbert Bilbeny, ja molts el coneixeu, és catedràtic a la Universitat de Barcelona d'Ètica i té una extensa bibliografia. Com sabeu, a les carpetes que podeu trobar hi ha els currículums de cadascun dels ponents, cosa que ens estalvia també haver de fer una presentació així més llarga. La idea seria també que si anem avançant per dir-ho així, tanquem abans de l'horari previst, podria anar més bé, perquè en principi, com que el final podia ser molt llarg, doncs intentarem avançar tant com puguem. Doncs bé, primer, ja dic, Norbert Bilbeny ens presentarà Joan Creixells a la Revista de Catalunya i li passo la paraula de seguida. Després, Joaquim Torra, el 139è president de la Generalitat de Catalunya, parlarà d'Armand Obiols i la Revista de Catalunya. Com sabeu, ara acaba de publicar un assaig, però amb investigació, diguem-ne, dens, referit al personatge, a l'Armand Obiols, que és un de les rares avis, diguem-ne, de la literatura i un autèntic mite que, d'alguna manera, ell ha contribuït a disseccionar i a veure la realitat del mite. Bé, en tot cas, Norbert Bilbeny té la paraula.
Moltes gràcies, Enric, gràcies a tots vostès. Molt honorat de ser en aquesta taula. I endavant, doncs, llegiré amb el vostre permís i esperant la vostra amable atenció sobre el tema ja presentat de Joan Creixells a la Revista de Catalunya. Publica aquest filòsof quatre articles de filosofia a la Revista de Catalunya i tots quatre són ben representatius del seu pensament filosòfic. Es tracta dels següents. La ciència i el futur, el número 1 de la revista, juliol del 24. La teoria cínica de la monarquia i la teoria cínica de la democràcia, el número 4, octubre del 24. La història a l'inrevés, el número 7, del gener del 25. I els arguments de Zenon de Lea i el concepte de l'infinit, el número 9, del març del 25. El segon dels referits articles va ser tornat a publicar a la mateixa Revista de Catalunya el juliol del 25 amb el títol De Hobbes a Morras. A part, finalment, de l'obra completa en quatre volums, aquí he portat el primer volum, és el primer de quatre, relativament moderns, però que ja no es troben al mercat. Això ens hauríem de preguntar com és possible que ja no puguem aconseguir aquests volums de l'obra completa de Joan Creixells. No? Aquests quatre volums que publica l'editorial La Magrana el 1996, i a part d'aquests quatre volums, de la seva obra completa, doncs hi ha una col·lecció de texts que molts ja coneixeu, titulada, anterior a les obres completes, titulada La història a l'inrevés, de l'editorial AC, majúscules, del 68. I en fi, aquesta obra completa no s'ha tornat a reeditar i ha desaparegut de les llibreries. Sembla com si una fatalitat passés sobre el nostre pensador i la seva memòria, perquè ja la Guerra Civil va caure una bomba on vivia la seva vídua i la seva petita filla, l'Eugènia, va caure una bomba i es van salvar de miracle. La família, però gran part de la biblioteca de Joan Creixells, que havia mort doncs 10 anys, 11 anys abans, va desaparèixer. I els llibres que es conserven, gran part a l'Ateneu barcelonès, encara alguns estan socarrimats dels efectes de la bomba, la malauradament cèlebre bomba o bombes de la Gran Via, oi? Que ja sabeu. Creixells debat en aquests quatre articles assumptes bàsics del coneixement humà en temps com els seus de revolució científica i de la democràcia i de l'ordre social en temps que també ho eren de dictadura. A Espanya, la del general Primo de Rivera. I també temps d'ascens del totalitarisme i, per tant, tot plegat en un clima encara de postguerra mundial, de la Primera Guerra Mundial. No es pot dir que en la data de les esmentades publicacions Creixells tingui ja una filosofia pròpia. En iniciar-les, tot just acaba de complir 28 anys i no ha publicat cap llibre. Però és doctor en filosofia i lletres. Ha impartit classes de filosofia en diverses institucions i continua escrivint un gran nombre d'articles de reflexió filosòfica per la premsa periòdica, sobretot al diari La Publicitat i algun més a la revista literària La Revista. Alhora, entre 1924 i 1925, apareix en dos volums la seva traducció i edició dels primers 7 diàlegs de Plató. I al mateix diari esmentat La Publicitat, el nostre personatge és l'encarregat de dedicar regularment una pàgina sencera a Economia i Finances, que signa amb el nom d'Observer. Les quatre col·laboracions a la Revista de Catalunya són, però, les peces de pensament filosòfic més llargues d'entre totes, a les quals hem d'afegir els 9 articles sobre filòsofs contemporanis que Creixells ha publicat 6 anys abans a la revista Quaderns d'Estudi entre 1918 i 1919, en una sèrie que inclou una acurada i ben documentada introducció al pensament de Bertrand Russell. En qualsevol cas, el 1924 i 1925, fa 100 anys, doncs, el jove filòsof ja té pràcticament format un pensament propi, bé que no exposat sistemàticament, i en el centre del qual es troba la preocupació per l'estructura i l'abast del coneixement humà, així com un interès per l'entorn cultural i la situació social i política en què el coneixement es manifesta i és posat a prova. Mostra d'això últim són les nombroses col·laboracions, articles i notes sobre societat i cultura que Creixells fa com a corresponsal de La Publicitat des d'Alemanya, abans hem parlat d'Alemanya, des d'Alemanya i des d'Anglaterra. Comptat i debatut, la densa carrera publicística del nostre filòsof, ben densa, com esteu concloent, m'imagino, es desenvolupa en només 8 anys, en només 8 anys, en els quals haurà també escrit i presentat la seva tesi doctoral, Les Verdades Absolutes, 1919. En dues coses almenys se li ha de reconèixer a Creixells una aportació original: ser el primer traductor de Plató al català i l'introductor a Espanya de l'anomenada, després, filosofia analítica. Ja això darrer des del seu seguiment de l'esmentat Bertrand Russell i amb l'esmentada tesi, Les Verdades Absolutes, on s'exposen els darrers corrents, neopositivisme, fenomenologia, de la teoria del coneixement, crítica amb el relativisme epistemològic on havia desembocat la filosofia europea a finals del segle XIX. Posats ja a la Revista de Catalunya, l'article La ciència i el futur és una reflexió sobre l'ús de la ciència feta a partir de la contraposició de dos llibres que s'havien publicat en llengua anglesa, Dèdal o la ciència del futur, del biòleg John Haldane, i Ícar o el futur de la ciència, del filòsof Bertrand Russell. Creixells troba el primer massa optimista i el segon prou pessimista. Es pregunta qui té en realitat dret a parlar sobre el futur de la ciència, per sostenir per la seva banda, el nostre personatge, que una cosa és la utilitat de la ciència i una altra la seva bondat. No sempre van juntes. I, a més, hi ha un problema d'arrel. Quan el científic diu allò que fa, actua com a tecnòleg, mentre que si anuncia el futur d'això que fa, actua com a profeta. Si, en canvi, examina el seu treball i la seva possible utilitat o bondat, exerceix, diu el nostre personatge, com a filòsof. Creixells dubta, mentrestant, que l'avenç tècnic, pensem ara en la intel·ligència artificial, tanmateix, que l'avenç tècnic suposa, dubta que suposi necessàriament l'avenç també de les idees i dels valors. La ciència, en general, no arriba a canviar, sosté, les constants humanes, cito, les constants humanes, sobre les quals influeixen molt més les humanitats i el pensament. En canvi, cito, l'home modern té una tendència a resoldre qüestions religioses per la física o la biologia, qüestions polítiques per l'economia, qüestions morals per l'estadística. Acabo la cita. El següent article, la teoria cínica de la monarquia i la teoria cínica de la democràcia, és un assaig de filosofia política on apareix també com a problema de fons una antinòmia. Una antinòmia ara entre els monàrquics contemporanis, que justifiquen, com Charles Maugras i els nacionalistes francesos, la monarquia per la seva utilitat. Aquests d'una banda. I d'altra banda, els demòcrates, que també pretexten la utilitat a defensar la democràcia. Uns i altres venen a defensar, diu Creixells, la seva opció pels seus defectes, cito. Diu que uns i altres, monarquistes, republicans, demòcrates, aquests últims, defensen la seva opció pels seus defectes, amb la ironia característica de Joan Creixells. Sobretot el poder extrem, més que no pas com un dret, més pels seus defectes que pel dret, doncs, que incorpora i transmet tant un règim com un altre. Són, doncs, dues concepcions cíniques, diu Joan Creixells, que s'emparen de la posició de Hobbes amb el seu Leviatan. Avui no és aquí el nostre amic en Josep Montserrat, penso que no hi és, que és el nostre màxim especialista sobre Hobbes, no? És una posició que manté això Hobbes en el seu llibre Leviatan. Hi ha, però, diu Creixells, una diferència notòria entre la teoria de Hobbes i la posició moderna, actual, per l'època del nostre personatge, de Charles Maugras, ja ho saben, el nacionalista radical de dretes francès, no? Per al primer, el poder suprem del sobirà es justifica en la racionalitat d'una Commonwealth. Per al segon, per Maugras, en contrast, en la salvació nacionalista de la pàtria. Creixells aprofita per resumir i rebutjar els arguments tant de l'un com de l'altre. No hi ha més superioritat, opina, que la de la democràcia, per bé que aquesta sembli ingènua, especifica, perquè la justícia és més coherent, permet més adaptacions i al capdavall és més resistent que quan un règim descansa en el poder de la força. El sobirà demòcrata se'l pot canviar, el monarca no. Cito, en moments de veritable perill, una assemblea cedirà fàcilment el seu poder i, si no el cedeix, essent el govern democràtic un govern relativament dèbil, serà fàcil de prendre-li, mentre que un rei inepte pot no cedir aquest poder i, en el cas d'una situació greu, serà molt més difícil que l'home adequat li pugui prendre. Acabo la cita. La història a l'inrevés, és el tercer article, adopta un punt de vista molt original. És el que dona el títol al llibre publicat als anys 60, en el qual el senyor Manuel Ibáñez Escofet crec que va tenir una part important en la seva responsabilitat de publicació, aquest llibre titulat La història a l'inrevés, doncs, tret del títol del mateix article de Joan Creixells. No? Doncs en aquest text adopta un punt de vista, com dic, molt original. Diu, si uns savis viatgen a una estrella llunyana amb una velocitat superior a la de la llum, veuran la Terra tal com era molts segles abans i podran comparar-la a la tornada amb el seu present. Aquests savis, diu Creixells, referen la història a l'inrevés. El fet és que la irreversibilitat dels processos naturals i socials és una concepció relativa, diu el nostre filòsof. És una concepció relativa, que la història sigui irreversible. Tot depèn de la posició i habilitat de l'observador. També, doncs, es pot pensar que el progrés de les idees i els costums va del present al passat remot i no en el sentit que és observat habitualment. Creixells adopta aquesta visió inspirant-se en un llibre del seu mestre a Londres, Carl Pearson, llibre titulat La gramàtica de la ciència, una obra que havia agradat al mateix Einstein. Alhora, el pensador català se serveix dels nous paradigmes en física, la relativitat, en biologia, la selecció natural, en sociologia, el positivisme, en l'economia, el maquinisme, i en dret, l'uniformisme, diu Creixells, l'uniformisme. Suposo que les teories, diguem, uniformistes, centralistes de l'Estat, no? Torna ara a presentar-se una antinòmia, una altra contradicció aparent. Una antinòmia, aquesta és ara entre el progrés propulsiu i el progrés retroactiu. A Grècia i en civilitzacions anteriors, tot era, diu Creixells, més senzill i proper a l'home. La diversitat era més respectada. El text conclou amb una solució transaccional a l'antinòmia de la visió reversible del progrés. I torno a citar l'autor. Si tu acceptes el meu progrés, jo accepto el teu progrés. Seria una fórmula d'arbitratge perfectament admissible per tots dos. Per bé que la fórmula ideal seria aquesta. Continuen les paraules de Creixells. Eh? La fórmula ideal seria aquesta. Diu, hi ha un cert progrés anant endavant de la història com hi ha un cert progrés anant endarrere de la història. Però totes dues línies de progrés són secundàries davant de la unitat fonamental de la natura humana. Tanco la cita. L'opció per una constant humana, com veiem, és la mateixa amb què conclou el primer article resumit més amunt, el que m'he permès doncs, resumir fa uns moments. El quart i darrer text de Creixells a la Revista de Catalunya es titula Els arguments de Zenon de Lea i el concepte de l'infinit. 12 anys abans, Eugeni d'Ors havia publicat l'opuscle Les apories de Zenon de Lea i la noció moderna d'espacio-tiempo. I això va ser per la seva preparació per opositar, com sabeu, a una càtedra universitària que no va obtenir. Recordem que les apories del savi grec Zenon tractaven de criticar la noció del moviment amb paradoxes com la d'Aquiles i la tortuga. El nostre filòsof torna a presentar-nos una antinòmia que és ara a l'entorn de si el moviment és quelcom real o si no ho és. És possible que el jove estudiant Joan Creixells n'hagués tingut coneixement del text aquest citat de d'Ors. És possible, gairebé segur, que el conegués perquè va ser el seu mestre. I d'Ors li encarregava classes al mateix Creixells. No? El cas és que el seu punt de vista, el del jove Creixells, és contrari al d'aquest, el de d'Ors. Contrari al de d'Ors, contrari al del seu mestre, contrari al de d'Ors, que basant-se en la teoria de la relativitat celebra d'Ors que la física moderna ofereixi una visió finitista de l'espai-temps, la qual permetria trencar amb la visió infinitista més pròpia de la filosofia romàntica del segle XIX, que, com sabeu, no agradava, neguitejava a Eugeni d'Ors. Els infinitismes, el romanticisme, la diversitat, doncs, tot això doncs, l'inquietava, no? I no li agradava. Creixells, en canvi, se sustenta en els matemàtics Georg Cantor, teoria dels nombres transfinits, i Julio Rey Pastor, així com en els filòsofs Bernhard Bolzano i Bertrand Russell, per concloure que espai i temps són infinitament divisibles. L'arrel del problema de les apories es trobava en un concepte poc clar de l'infinit, diu Creixells, poc clar de l'infinit, que gràcies precisament a l'esmentat Bolzano, en el seu llibre Paradoxes de l'infinit, 1851, que dubto que ningú conegués a Catalunya excepte Creixells en aquell moment, i gràcies també a Cantor, amb la seva tesi, la de Cantor, que en els nombres infinits la part és equivalent al tot, doncs quedaria d'aquesta manera resolt amb aquestes cites i amb aquests recolzaments tant en Cantor com en Bolzano, personatges doncs, que estic segur que ningú més coneixia i citava, potser Eugeni d'Ors, que era un tastaulletes i moltes vegades parlava i escrivia d'oïdes, però potser sí que sabia alguna cosa d'ells, no? Vaig acabant. Potser, més enllà de la seva obra filosòfica, val la pena fer cinc cèntims, si em permeteu, sobre la vida mateixa de Creixells durant aquests dos anys en què està publicant a la revista de Catalunya. Ell és a Londres. Des de novembre de 1923, amb la seva esposa, Francesca Pizza. Aquest mateix any ha acabat la seva estada a Berlín, una llarga estada a Berlín. Sabia parlar alemany i doncs havia seguit cursos de filosofia, d'economia, primer a Múnich, i on va col·laborar l'Ajuntament amb qüestions d'estadística, per guanyar-se una beca a l'Ajuntament de Barcelona, i després estudiant, com dic, a Berlín. No? I s'havia matriculat doncs, a Berlín, això per preparar-se per una beca de l'Ajuntament, i havia realitzat pràctiques a l'oficina d'estadística també de la ciutat de Berlín, no solament abans a Múnich. A Londres, més tard, s'inscriurà a l'University College, London, en concret al Galton Laboratory, per continuar estudiant també estadística com havia fet pocs mesos abans a Alemanya. I romandrà a Londres fins al mes de maig de 1924, just fa 100 anys. De tornada a Barcelona es presenta Creixells a unes oposicions per ocupar la plaça de cap d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona, però no les guanya. Creu que no han estat netes i ha sortit el candidat d'un tribunal advers a les idees democràtiques i catalanistes de Creixells, el qual farà un recurs fallit contra la decisió del tribunal. Pensem que estem en plena dictadura de Primo de Rivera. Fa un any que hi ha aquesta dictadura. I pendent d'estabilitzar-se, el jove Creixells accepta, mentrestant, el lloc de secretari de la secció d'estadística del Foment del Treball Nacional. Mentrestant, es publica el primer volum dels diàlegs de Plató i Antoni Rovira i Virgili li encarrega el primer article per la nova revista de Catalunya sota la seva direcció. Creixells i Rovira es coneixen des de la seva col·laboració al diari La Publicitat, dirigit per Martí Esteve, i la coincidència d'ambdós al partit Acció Catalana, presidit, com sabeu, per Jaume Bofill i Mates. Els dos, partit i diari, sintonitzen en la seva ideologia nacionalista catalana, liberal i progressista. Durant 1925, el filòsof restarà a Barcelona, on és temporalment nomenat substitut a la càtedra de Llengua i Literatura Espanyola. Sí, Llengua i Literatura Espanyola. Completa la llicenciatura en dret, prossegueixen les nombroses col·laboracions a La Publicitat, publica dos articles més a la revista de Catalunya i apareix el segon volum dels diàlegs de Plató. Neix la seva filla Eugènia, que m'imagino que alguns de vostès hauran conegut, Eugènia Creixells, no? I l'any següent tornarà a Alemanya. L'any següent torna a Alemanya, a Creixells, però durant menys temps i aprofita també per visitar Txecoslovàquia i Polònia. Malauradament, a finals d'any, 1926, parlem, es posarà malalt i morirà a la mateixa taula d'operacions, suposadament per una negligència del cirurgià, d'altra banda, molt amic seu. Creixells mor el desembre de 1926, als 30 anys d'edat. Serà acomiadat sense ofici religiós i enterrat a Barcelona. La premsa fins fora de Catalunya se'n fa prou ressò. Els molts companys i amics del món de la filosofia i la literatura li dedicaran un número, el 32, de Revista de Catalunya, un altre, el 2, de la nova revista i una sortida miscel·lània Creixells el 1929 a càrrec de la Fundació Bernat Metge, així com una selecció dels seus articles de pensament, els primers assaigs del 1933. Acabo ara, sí. L'any 1928 es crea a l'Ateneu Barcelonès el Premi Creixells de Novel·la, aquest divendres hi haurà el lliurament, enhorabona, tenim aquí la vicepresidenta, amb un jurat presidit per Pompeu Fabra i compost, entre d'altres, per Carles Riba, Josep Maria Junoll i Agustí Calvet Gaciel. Un mortífer bombardeig de l'aviació feixista, el març de 1938, destruir l'edifici del costat del Teatre Coliseum, on vivien la vídua i la filla de Creixells. Varen resultar il·leses, però una part de la rica biblioteca del filòsof va desaparèixer. Els volums supervivents i l'arxiu personal es conserven molt ben conservats, especialment l'arxiu a l'Ateneu Barcelonès, on el nostre pensador formava part, com sabeu, d'una il·lustre i concorreguda penya literària, la penya Borralleres. Moltes gràcies.
Bé, molt bona tarda a tothom. Gràcies a la càtedra Ferrater i Mora per convidar-me i moltíssimes gràcies a Joaquim Trias, compatriota colomenc, per sostenir amb aquest simposi doncs, aquestes jornades. Jo us he de parlar d'Armand Obiols i la revista Catalunya i fins i tot tractant-se d'Armand Obiols cal sostenir també que les coses no passen per casualitat, no? I fins i tot tractant-se de l'Obiols. I per tant, com és possible que un presumpte outsider de la literatura catalana acabés convertint l'any 1938 en un any que, entre altres coses, també es recorden doncs, pels 12 números de la revista de Catalunya que ell, en definitiva, com a redactor en cap, com a director de la revista, va aconseguir tirar endavant. I potser l'única manera de contestar aquesta pregunta és perquè potser aquell outsider no era tan outsider, sinó que segurament hem de començar a veure l'Armand Obiols com un personatge dintre de l'engranatge d'aquella generació formidable republicana, no? Un personatge més que potser vivia als marges, que potser vivia d'una manera més solitària, que potser volia penetrar en els autors que ell considerava essencials i tenir temps per llegir-los, però que, en definitiva, hem de començar a veure Obiols com un més d'aquella generació que es proposa, penso jo, fer del catalanisme, del cosmopolitisme i del compromís, no? Aquesta generació de les tres Cs, doncs la seva bandera. I per tant, per arribar a intentar entendre com és que aterra Obiols l'any 37 a la revista Catalunya és inevitable, però molt breument, intentar fer un repàs de per on havia passat abans aquest personatge nascut l'any 1904 a Sabadell. Penso que de tots és conegut i no m'hi entretindré pas. Obiols és un dels membres de la prou coneguda i famosa colla de Sabadell, però també penso que fins ara havia quedat una mica tapat o ocult com el tercer home de la colla de Sabadell, no? Tenint en compte doncs, que els seus dos il·lustres companys, Joan Oliver i Francesc Trabal, Paco Trabal. De tota manera, la influència de la colla de Sabadell en Armand Obiols és òbvia. Són dintre de la que és aquells anys, els anys 20 i 30, la segona ciutat de Catalunya, cal tenir-ho present, Sabadell, doncs uns nois de casa bona, però que tenen no un aire revolucionari des d'un punt de vista social, però sí un aire revolucionari cultural. I es proposen canviar les coses a la seva ciutat i, curiosament, després acabaran sent els responsables de la política cultural d'un país en guerra. Però aquelles primeres iniciatives de la colla de Sabadell als anys 20, doncs, que havien tingut un predecessor molt il·lustre, Joaquim Folguera, no deixa de ser una marca que Obiols portarà sempre al capdamunt. Amb ella, tot el que acostumem a atribuir a la colla de Sabadell en termes de modernitat, en termes d'humor, i que són una mica la marca de la casa. Obiols és present a la premsa catalana des de l'any 23 fins l'any 34, de manera pràcticament ininterrompuda. No escriu cap llibre o no recull cap dels seus articles en cap llibre. Per tant, tot el que hem llegit de l'Armand Obiols és pòstum. I en qualsevol cas són antologies fetes doncs, un cop Obiols va morir. Ell no es va preocupar o no va tenir temps de recollir ni els centenars de poemes, jo dic en plural, que publica el Diari de Sabadell, molts d'ells que tenen per objecte la que aleshores és la seva promesa a Montserrat Trabal, ni tampoc cap dels assajos, articles que ell publicarà en algunes de les principals capçaleres doncs, de la intel·lectualitat catalana. No? Penso que és molt important entendre que el primer Armand Obiols poeta és un Armand Obiols que a través dels dietaris de joventut que ens va llegar i que ens van arribar a través de la donació que la seva filla va fer a l'Arxiu de Sabadell. Sobretot aquí podem veure una mica la imatge que ens ha quedat de l'Obiols Bartleby, de l'Obiols hipercrític, però de l'Obiols apassionat per la literatura que ho llegeix tot i que no té més temps que llegir, no? I que acabarà rebutjant tots, pràcticament tots els poemes que ell publica en el Diari de Sabadell i que després hem pogut llegir contemporàniament perquè es van recollir per la Fundació La Mirada. Després d'aquesta etapa de l'Obiols creador, de l'Obiols poeta, arriba una etapa molt interessant que és l'Obiols articulista, l'Obiols que és capaç de parlar de la veu de Maria Barrientos o de l'últim llibre que s'hagi publicat i que d'alguna manera entra també en tots els jocs d'enginy i d'humor que la Colla de Sabadell es proposen fer a través, o quan prenen el control, prenen el poder del Diari de Sabadell. No? Ell serà el parallamps del que es considerarà la guerra que hi haurà a Sabadell entre aquests joves que volen canviar l'estat de coses que hi ha a Sabadell i uns altres joves. Jo penso que l'Obiols forma part de la generació postnoucentista, però és que encara hi haurà uns joves encara més noucentistes que ells, que seria el Joan Arús i altres companys de Sabadell, amb els quals entraran en un conflicte obert, que també no deixa de ser un conflicte polític entre la Lliga i altres joves que comencen a no semblar-los suficient doncs, les aspiracions regionalistes d'aquell partit i que aspiren a molt més. I aquest molt més els oferirà un partit que comença a constituir-se aleshores, que és Acció Catalana, sota el qual s'insereix el Diari de Sabadell i sota el qual, doncs, d'alguna manera, la Colla de Sabadell se sentirà relativament còmode. Ho dic perquè, per exemple, Francesc Trabal fa alguns viatges d'anada i de tornada entre Acció Catalana i la Lliga. Però penso que també ens ajuda a entendre que no estem parlant d'un grup revolucionari ni tampoc d'uns dandis dilatants, sinó d'uns catalanistes, extremadament catalanistes, molt nacionalistes, que volen transformar el país per la cultura. Una nació és una cultura, deia Acció Catalana, i per tant ells aquí s'hi senten doncs, com el peix al cova. I per tant el Diari de Sabadell també comença a mirar altres capçaleres de Barcelona, que són el seu mirall, i evidentment la publicitat és una. No? I molts articles de la publicitat són reimpresos en el Diari de Sabadell. A continuació, o mentre està passant aquesta etapa, diguem, d'assagista, de crític, de voler aixecar les catifes de Sabadell, i sent breument el corresponsal de la Veu de Catalunya, Obiols funda, i a mi em sembla importantíssim, amb els seus companys, les edicions de La Mirada, que són una editorial, per mi, essencial, perquè els dona una plataforma de contactes que seran extraordinaris i que mostra una mica quins són els autors predilectes d'aquest grup. No? Només veient que publiquen Josep Carner, Bofill i Mates, Carles Riba, Rovira i Virgili i Josep Pla, per exemple, per alguns noms, ja ens adonem de quin és la prosa, quin és el teatre, perquè també publiquen teatre, quin és l'assaig, publiquen Segarra també. Estem parlant doncs d'uns intel·lectuals que s'apassionen doncs pels millors autors del moment. Per Obiol serà essencial els seus mestres, i els seus mestres són tres, si descomptem el seu gran mestre, que és Paul Valéry, sense cap mena de dubte, que és el seu mirall, però els grans als quals ell seguirà i rendirà sempre un homenatge emocionat són Josep Carner, Guerau de Liost i Carles Riba, sobretot més endavant. No? Ell serà un ribià absolutament convençut. Tot això, el Diari de Sabadell, la Fundació de les Mirades, l'Edicions de la Mirada, els permet ja tenir doncs una porta oberta a Barcelona, és a dir, tenen els millors contactes possibles. Qualsevol iniciativa que s'està fent a Barcelona ja ha de començar a pensar en aquells joves de Sabadell i, per tant, sembla lògic i és evident que Armand Obiols, que a més no deixa de ser en aquells moments, encara no ha publicat Francesc Trabal, està començant a publicar l'any que ve, però encara no ha publicat les seves novel·les, Joan Oliver encara no ha publicat els seus llibres. L'estrella és Armand Obiols, el crític que ho ha llegit tot és Armand Obiols, i per tant el comencen a fitxar des de les capçaleres de Barcelona. El fitxa La Nau, que és una iniciativa que aleshores està emprenent Antoni Rovira i Virgili, també a la revista de Catalunya molt breument, on hi passarà un estiu molt, molt ràpid, i d'aquí acabarà saltant, després de fer unes crítiques literàries que podeu llegir, que es van publicar també pòstumament del Buirac de La Nau, que era una pàgina de literatura on ell disparava unes sagetes doncs, a tort i a dret, sobretot contra els autors mediocres catalans, però no tenia cap mena de pietat. No? Passarà, dic, a ser el segon editorialista de La Publicitat. El qual també és un camí bastant lògic. Els seus ídols no deixa de ser tot aquest món liberal, catalanista, intel·lectual, el seu diari ha de ser La Publicitat, sense cap mena de dubte. I per tant, el comencem a veure ja l'any 28-29, sobretot, 29-30, com l'editorialista dels joves, com se'l coneix a La Publicitat. I aquí és on li ve una certa fama a l'Armand Obiols. No li ve dels anys del Diari de Sabadell, no, ni del Buirac, de La Nau. Sobretot, a nivell més popular, li ve de sortir en la primera pàgina de La Publicitat, al costat d'autors reconsagrats, com poden ser doncs, Josep Carner o Carles Soldevila o Rovira i Virgili. I, per tant, aquí és on realment ell, en aquests articles, que són articles de política, sobretot, comença a tenir un cert nom entre ja no només els Happy Few o la intel·lectualitat catalana, sinó un públic més ampli, el públic lector de La Publicitat, que no deixa de ser un públic de classes mitjanes catalanes i catalanistes. No? Aquests articles polítics, que són molt interessants, de totes maneres acaben justament quan més podríem imaginar-nos que més sol·licitat podria estar Armand Obiols, el 31, i fa un salt una altra vegada al Diari de Sabadell, on durant tota la tramitació de l'Estatut d'Autonomia publicarà uns articles que també una part s'han recollit en Hores Decisives, una de les últimes publicacions de la Fundació La Mirada, són els editorials del Diari de Sabadell dels anys 31 al 32, cap a finals, on acabarà saltant, dimitint, perquè finalment els propietaris del Diari de Sabadell es passen definitivament a la Lliga i això atempta contra la seva llibertat de pensament i perquè creu que no pot donar suport a la Lliga ni treballant en els seus mitjans. Però ja tenim un Armand Obiols que ja ha passat una mica per tot un arc, diguem, des de la poesia, des de la crítica literària, des de l'articulisme polític, i que ha conegut ja, diguem, el millor del millor, la crem de la crem, i que té un cert nom també com a un autor que políticament està molt compromès amb el que són els ideals d'Acció Catalana, tot i que ell, des dels editorials del Diari de Sabadell, no deixa també de donar-los uns quants cops de garrot cada vegada que creu que es desvien del que per ell és un ideal que avui en diríem independentista. I en un darrer salt mortal, Armand Obiols acaba fitxant, doncs, també després d'aquest pas lògic, per Acció Catalana. L'any 34 ja el veiem, doncs, sent un dels joves actius d'Acció Catalana, d'aquest partit polític que ja ha sigut escombrat de les eleccions, doncs, repetidament des de l'any 31. I és que en aquest país és difícil pensar que una opció dels intel·lectuals pugui tenir un suport popular, i efectivament almenys als anys 30 es va demostrar. I per tant, Acció Catalana, que és un partit que rep derrota rere derrota electoral, en canvi és un partit d'una gran influència, política i cultural pels noms que hi ha al darrere, des de Pompeu Fabra a Amadeu Hurtado en els últims anys. Ho dic perquè tot en aquests anys i l'any 36, curiosament, ell, que continua donant suport a Acció Catalana, aconsegueix ser secretari del conseller de Finances Martí Esteve, que era el conseller d'Acció Catalana dintre del govern de Lluís Companys, i que també amb els fets del 6 d'octubre també va parar a la presó, i quan torna substitueix Armand Obiols, el que havia sigut el secretari de Martí Esteve, Carles Sentís, que és un nom que potser coneixem tots. I per tant té un petit moment polític, un petit moment polític que fa que ell el 18 de juliol del 36 el viu en el Palau de la Generalitat, amunt i avall. Hi ha alguns reportatges de Mirador molt divertits sobre aquest fet, i sobretot hi ha una novel·la de César August Jordana que el situa justament el 18 de juliol del 36 al Palau de la Generalitat. Tot això en aquell moment d'esclat revolucionari, i Enric, ja em diràs quan em falten 5 minuts, fa que Armand Obiols vegi, quan es constituirà l'any 37 la institució de les lletres catalanes, com els seus companys de generació, Francesc Trabal, Joan Oliver, han aconseguit, doncs, agafar les regnes d'aquell potentíssim instrument que la Generalitat de Catalunya ha posat en mans dels intel·lectuals catalans, no? Juntament amb un altre, que és el Comissionat de Propaganda, que serà sempre un cert adversari a l'hora de segons quines publicacions presentin uns i uns altres, perquè tothom està publicant des d'un costat i l'altre. Resulta que Francesc Trabal és el secretari de la institució, resulta que tots els membres de la institució de les lletres catalanes són d'alguna manera coneguts seus, el vicepresident és Carles Riba, hi ha Pompeu Fabra, etc. I sobretot resulta que el membre de la secció de revistes de la institució de les lletres, el que és el responsable, és Rovira i Virgili. Per tant, la persona que l'havia fitxat en el seu moment, tant per la revista Catalunya com per la Nau. Per tant, quan la institució decideix que un dels seus projectes estrella serà fer una revista en temps de guerra, li encarreguen, lògicament, doncs, a Armand Obiols. I ell agafa aquella responsabilitat l'any a finals del 37, en el que serà l'últim any de guerra, i converteix aquella revista, si em permeteu, jo acostumo a definir-ho una mica com un llegat, no? Un llegat de la Catalunya del món d'ahir. Abans ho deia l'Oriol Ponsatí, no va quedar res d'aquella Catalunya republicana, i així és com autors centroeuropeus han parlat molt del món d'ahir, no? I de l'esfondrament del seu món. Potser nosaltres també hauríem de començar a parlar de l'esfondrament del nostre, no? De l'esfondrament del món republicà, d'aquell país que somiava i que es troba davant d'una desfeta de proporcions colossals. Probablement conscient d'aquella desfeta, Obiols encara aquells 12 números del 38 amb una voluntat gairebé notarial, gairebé testimonial, no? De dir què ha estat aquest país que és a punt de desaparèixer, no? I realment, jo ara no us faré el llistat de totes les signatures que apareixen en aquells 12 exemplars, però ja només amb els articles que ha seleccionat abans el doctor Casasús us heu fet una petita impressió. És penso, un llegat que, a més, anirà agafant un cert aire mític, Mític perquè és evident que tothom valora, ja contemporàniament, la gent valora cada un d'aquells exemplars que s'espera amb avidesa, no? I que en plena guerra una revista d'alta cultura, que després en un dels editorials de l'etapa de París del 47, Carner resumiria amb la voluntat de, crec que diu exigència, universalitat i lleialtat, que són tres maneres una mica de definir molt bé també aquella voluntat, aquella ànima que hi ha en aquella generació republicana, no? Bé, de fet arriba a tal punt la mítica de la revista Catalunya que a l'exili, perduda la pàtria, l'únic que queda per salvar és la llengua. No queda res més. O sigui, aquell món s'ha esfondrat. L'única possibilitat i la gran lluita de l'exili és la lluita per la llengua, per veure la llengua catalana impresa en algun lloc. Com sabeu, hi havia les capçaleres històriques d'Amèrica que des dels anys 20 havien anat sortint, ressorgiments, Catalunyes, etc, etc. Però el que farà amb la misèria de l'exili amb la qual es troba abocada la Generalitat de Catalunya a sobreviure és, jo encara em faig creus de fins a quin punt s'abocaran recursos importants dintre del que suposa la misèria del pressupost que té la Generalitat, perquè realment és increïble com marxem a l'exili els catalans, no? Amb una mà al davant i una al darrere, sempre ens ha passat igual, i en canvi veus els bascos com van marxar a l'exili el 39, bé, nosaltres fins a l'últim moment encara li entreguem al doctor Negrín doncs, els últims diners que ens quedaven. Per tant, els primers mesos d'exili són uns mesos realment duríssims per l'exili català, amb el qual es poden posar en marxa un parell de residències. La de Rocío Embrí no, la de Rocío Embrí se la paguen els escriptors que hi van, se la paguen, aconsegueixen subvencions per poder anar a Rocío, però no és a través de diners de la Generalitat. La Generalitat té amb prou feines paga la residència de Montpeller, perquè la de Tolosa també la paguen els occitanistes, no? Bé, però en qualsevol cas l'obsessió que té la Generalitat és, primer, per mantenir la institució de la Generalitat. Penseu que Lluís Companys en aquell moment a l'exili està sent molt qüestionat per la desfeta, per la derrota, i sobretot la llengua catalana, al qual s'hi dediquen tots els esforços. I l'exili torna a clonar el que havia fet durant la guerra, és a dir, torna a pensar en que necessita un setmanari popular, diguem perquè el pugui llegir una àmplia base doncs, dels exiliats, això serà el poble català, i tornen a posar la revista de Catalunya una altra vegada al damunt de la taula. Jo penso que als anys 39 i 40, quan es torna amb el propòsit de tornar a editar la revista de Catalunya, jo crec que aquella iniciativa del 39-40, i estic molt d'acord amb la professora Campillo, Obiols hi juga un paper molt secundari. Obiols en aquells moments té altres preocupacions, acaba d'explotar el seu món tan personal amb la seva companya Montserrat Trabal, perquè ara té una altra companya, i perquè tots els seus amics de la colla de Sabadell, allò ha acabat com el Rosari de l'Aurora després de Rocío Embrí i de la seva enamorament amb Mercè Rodoreda, no? Que entenc que ja és un tema prou conegut. I per tant, jo penso que el 39-40, qui està pilotant la revista Catalunya sobretot és més el conseller Esbert, que no és un conseller amic. El conseller amic de la colla de Sabadell, el conseller amic de la Institució de les Lletres Catalanes és Pi Sunyer, i per tant té una relació difícil, complicada, però una relació que els permet doncs, anar cobrant un sou i anar tirant. Amb la caiguda de París l'any 40 doncs, també succeiran unes altres històries, ja ho sabeu, Llemotges, Bordeus, etc. I quan poden tornar a París i després doncs, una sèrie de problemes entre la parella, però quan amb el govern Irla la Generalitat torna a intentar reeditar la revista de Catalunya, doncs tothom torna a pensar que la persona que s'ha d'encarregar és Armand Obiols. I això farà que surtin encara tres números més l'any 1947, que són tres números fets amb molta complicitat també amb qui aleshores és un dels grans puntals de la parella Obiols-Rodoreda, que és Josep Carner, i que ell s'involucra molt a fons, però que acaben en fallida econòmica, doncs, tant per la crisi del govern Irla i per la desfeta la impossibilitat del retorn a Catalunya, com perquè, tampoc no ens enganyem, no es ven aquella revista de Catalunya ni es pot sostenir econòmicament. No? Bé, aquestes tres etapes d'Obiols, jo m'he centrat sobretot, o he intentat enviar-vos més, per mi els 12 números de l'any 38 realment són uns números extraordinaris, però com a reflex d'aquell país perdut, no? D'aquella pàtria perduda. De tota manera, els números també de l'any 47 els considero també d'una gran alçada. A més, Armand Obiols està en aquell moment en una etapa de creació. Serà més o menys en aquell moment quan ell escriurà potser el seu poema més famós, l'O de Catalunya, i per tant també està en un moment d'una gran felicitat creadora i creativa, no? I per tant penso que també són tres exemplars que mereixen passar doncs, a la història. Moltes gràcies.
Bé, ara iniciem un debat, si hi ha intervencions, si hi ha qüestions a la taula, ara seria el moment de plantejar-les. Sí, endavant.
Si em permets, que m'agradaria preguntar-te, no sé si correspon al període i el ventall de temes que ens has presentat en aquests breus minuts, però la relació amb el conseller Ventura Gassol, primer, i després amb el Joan Oliver. Amb el Joan Oliver.
Sí.
En Joan Oliver parlava, ja després de la guerra, durant el franquisme, parlava de l'Obiols, el recordava, el citava, i això. I abans, quina relació hi va haver entre el conseller de Cultura, el Gassol, i el mateix Obiols? No sé si és filar massa prim, però sí. Tinc curiositat.
Amb Joan Oliver, de fet, és l'amic íntim d'Armand Obiols als anys de Sabadell, íntimíssim, eh? i en els dietaris de joventut, així ell ho explica així, el meu íntim amic Joan Oliver. Però clar, amb l'afer de Rossi en Bri, Oliver pren posició, diguem, al costat de la família Trabal, i aquí es trenca completament la relació, però completament, mai més es tornaran a parlar. De tota manera, en l'arxiu de Joan Oliver a Sabadell hi ha unes cartes de que quan mor Obiols, Oliver envia una carta tant a Montserrat Trabal com a Mercè Rodoreda. I en les dues torna a explicar a les dues doncs, que ell havia sigut un gran amic d'Armand Obiols que esperava que algun dia potser es poguessin retrobar, però això no va passar mai. És que la trencadissa és total, fins al punt de que, clar, ell, quan ell és responsable de la revista de Catalunya, en el grup xilè, a tots els Trabals i Olivers, etcètera, no els hi deixa entrar a la revista de Catalunya, no entraran. I llavors ja no són les xafarderies doncs, de cartes que Rodoreda fa doncs, o Obiols fan criticant els de Xile i els de Xile criticant a la parella. No? Bueno, tot això forma part de tot aquest món de les xafarderies. I respecte a Ventura Gassol, clar, ja no és el seu conseller d'alguna manera. Ells sobretot, bueno, quan ell és secretari del conseller Martí Esteves també d'uns dels que se n'ha d'anar l'any 36 i la seva conselleria l'agafa Josep Tarradellas. Ell passa a treballar per Josep Tarradellas. Tindrà sempre, de fet, Rodoreda i ell tenen sempre una relació d'amistat amb la parella Tarradellas, tot i que ell pugui després descriure'l d'una manera divertidíssima, no? I terrible, molt radical, però té una bona relació amb Tarradellas. Però sobretot és el conseller Esbert i és el conseller Pissunyer. I ells veuen, penso, tota la generació de la institució, els joves de la institució de les lletres, sobretot tenen una gran confiança amb el conseller Pi-Sunyer, que és el conseller que els hi dona suport, que els hi dona els mitjans, que es preocupa d'ells. I, per tant, quan Esbert torna a fer-se una mica amb el control de l'exili de la cultura catalana, queden una mica fora de joc. Obiols es recicla, però els Trabal en companyia ja queden també exiliats, doblement exiliats a Xile.
Gràcies.
Gràcies. M'ha agradat molt les dues exposicions, però evidentment m'interessava parlar una mica més de l'Obiols. M'ha agradat molt, ja ho vas fer-ho a l'Ateneu, aquest concepte del món d'ahir, no? El món d'ahir perdut i que s'acaba doncs, el 39, o si volem dir el 38. No? Però llegint el teu magnífic assaig, que l'he llegit més d'una vegada, hi ha un concepte o una idea que sembla que el teu estudi exposes, que és que Obiols es queda en el món d'ahir. És a dir, que tota l'obra de creació, d'assaig, etc., d'alguna manera s'acaba l'any 38. No? Tinc aquesta sensació, encara que després diguis que després va fer aquella oda a Catalunya, perquè és una cosa esporàdica, però el que ell havia fet, la seva construcció de lector, de crític, d'assagista, l'havia fet abans de la guerra. No? I en canvi, en el teu estudi surt d'una manera constant i després amb les cartes de la Rodoreda que he consultat últimament amb els seus altres corresponsals, parla sovint d'un Obiols malalt, d'un Obiols depressiu, d'un Obiols ara ha fet 2 dies de llit, ara... I de fet hi ha una frase que després ja diré jo també que diu, si la revista de Catalunya torna a sortir, això ho diu l'any 46, per Obiols serà la resurrecció, no? És a dir que després, i tu també ho dius, no? que mor Armand Obiols i torna a haver-hi doncs, en Joan Prat, no? És a dir, això ho confirmes tu? És a dir, estàs d'acord en aquesta visió que t'estic donant o et sembla que és una mica massa radical i que a partir de l'any 46-47 Obiols, amb el fet de fer de crític també de l'obra de Rodoreda, és veritat que fa de molt bon crític, però no deixa de ser que no és creador, no? Fa d'acompanyant, sí. No?
És que per mi el final dels anys 40 és molt important en l'exili, perquè és un moment en què molts tornen, perquè bueno, Franco fa tota una sèrie de decrets per intentar doncs, facilitar, entre cometes, el retorn, però els que opten per l'exili saben que ja no tornaran. No? I la parella Obiols-Rodoreda opten per l'exili. Però el seu és un món d'ahir, és un món de records. Ella va construint una obra sempre des de minúsculs apartaments en els que viuen, a tot arreu on van a viure, sembla mentida, en cases de mistos. Però ella ho reconeix, diu, jo tenia el millor crític possible i ell, que en definitiva el que més li agradava de la vida era llegir, doncs té la millor autora possible, que li va passant tots els esborranys i tots els capítols. I per tant, ell fa com una espècie de coacher literari, no? de la Rodoreda, em semblava que era una manera bastant de definir-ho. Però es van quedant sols en el seu món, no? No, és que no hi ha ningú més, però tampoc els importa. A més, vivint una a Ginebra i l'altra a Viena, també és una manera de que la parella, doncs una, qualsevol parella, és bastant estable, així, no? I, bueno, això també passa. Però és un món... I ell, a la que és que l'any 51 ja comença a fer de traductor d'organismes internacionals fins al 71, que morirà, per tant, són 20 anys. Això... passa amb el Xamà, passa amb molts, Xirau també, estava amb tot aquest tema de la traducció. Aquests organismes internacionals és un bon lloc per molts exiliats perquè és un bon sou i poden seguir, diguem, amb un punt de llibertat. Ell queda de tota manera, ell segueix molt al dia la literatura catalana, que és el que està sortint, que no les cartes doncs, que entre ell i la Rodoreda, els seus consells o les lectures que li recomana són un producte, i ara també que ve la Margarida i Vinyoli mateix, hi ha una carta de Vinyoli a l'Armand Obiols en la que Vinyoli també li diu, li envia un llibre de versos i li fa un comentari molt, 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 molt emocionant, que li diu: espero que amb aquests versos et recordi la pàtria que has deixat, no? O sigui que ell està al dia, però ja no, ja és un món que ja no és el seu. També han viscut una guerra civil, han viscut la caiguda de París, ell ha hagut d'anar a treballar en una base submarina nazi. Jo penso que ell, que té una salut molt precària sempre, inclús un cop fa una broma amb la Mercè Rodoreda: m'han diagnosticat no sé què, diu deu ser de la guerra, i diu: vés a saber de quina, no? Diu ell mateix, perquè jo ja el veig un personatge molt fatigat i que, en definitiva, com bé, el que li interessava era llegir, i llegint un cafè, i podia passar-se tot un dia llegint en un cafè, doncs quin millor lloc que anar a parar als cafès de Viena, no?
Hola, jo només faria unes preguntes molt concretes al Norbert Bilbeny sobre Creixells. M'ha interessat molt el que has dit, hem parlat abans de que està molt conegut, o sigui, fora de Catalunya és molt poc conegut, Joan Creixells. I és dir que quan va morir, jo tenia algunes necrològiques fora de Catalunya. Jo he trobat alguna, per exemple, de Marcelí Domingo en castellà, però no sé si n'hi hauria alguna més. També això de la tesi doctoral s'ha parlat molt. Realment va defensar la tesi doctoral, o sigui, la té escrita... Sí. La té escrita, la tesi doctoral, però la va arribar a defensar, va ser doctor, i crec que no està ben bé clar. No? I després l'últim també, que regirant la revista de Catalunya, hi ha unes cròniques, hi ha una part que es diu periòdics i revistes, i també alguna cosa de ressenyes, que firma JC, i crec que són del Joan Creixells, i no estan recollides a obra completa. Potser s'han passat per alt, perquè em sembla molt interessants. Per exemple, l'any 23, l'any 24, al novembre, ell està a Anglaterra, no? Tu tens controlat quan estava a Anglaterra?
El 24, a Anglaterra.
Sí, doncs, per exemple, hi ha una que es diu els comentaris anglesos a la mort de Natol France, per exemple, i la firma JC, o sigui, ha de ser Joan Creixells. Perquè fa la recepció...
Això és el que hem de suposar. Doncs... És el que hem de suposar. No ho podem certificar, però és molt versemblant.
Per això
en probabilitat...
No vaig comprovar en el seu moment, fa dos anys.
En probabilitat és ell, sí.
Doncs crec que la revista encara va escriure més coses.
És que no sabem... El dia tenia més de 24 hores per ell. És dir, que era d'una febrilitat, una activitat incessant, una capacitat de treball... i en diferents facetes, des de l'estadística, col·laborant amb el foment del treball nacional, fins a la traducció de Plató i articles de crítica literària. I mentrestant, continuava estudiant rus. Els darrers anys estudiava rus. Tenim a la biblioteca, que es conserva, doncs, diccionaris de rus i uns quants llibres de Dostoyevski en rus, tanmateix. És a dir, que un fenomen, un extraordinari, encara no 30 anys, i aquesta capacitat, no? A la vegada que està fent treballs d'estadística ja per al foment, i que s'ha preparat durant 3 anys pràcticament per un lloc de treball i d'un rang important a l'Ajuntament de Barcelona com el cap d'estadística, mentrestant, doncs, està traduint Plató, no? I sé que hi ha algun personatge, algun professor, més que res de clàssiques, de filosofia, que coneixen la Bernat Metge i les traduccions de Plató i les valoren. Per exemple, i no és l'únic, Emilio Lledó ens va parlar molt bé a classe, que explicava filosofia antiga i ens va espantar les traduccions de Joan Creixell de la Fundació Bernat Metge, que ell, com que són bilingües, ell les llegia, no? I Javier Muguerza, i Aranguren, sí, hi ha uns quants d'aquests, queden pocs, potser ja no en queda cap, però d'intel·lectuals espanyols, no catalans, que sí que coneixien d'alguna manera. Creixeix especialment a partir de la Bernat Metge, de les traduccions de Plató.
Bé, gràcies. I aprofito ja per dir que d'aquí un parell d'anys serà el centenari de Creixells i seria l'ocasió idònia, no?, de donar-se a conèixer més. Aquestes antologies de la història de l'inrevés ja són introbables, no són dels anys 60 i pico, no? La història de l'inrevés.
Sí, és del 67, 68.
I les hores completes també
sí.
Són dels 90.
I aquestes són dels anys 90, però no es troben.
Es troben, no?
És que jo rebo cartes i correus electrònics dient em pot ajudar a trobar? Dic, jo què més voldria, però escolti, espavili's vostè, vagi a Iberlibro, aquestes... I diu, no, és que no ho trobo.
Però
què ha passat?
Per Wallapop, i vaig quedar amb un tio a Girona que me'ls va donar.
No, però m'han dit...
Wallapop.
Jo m'he passat en contacte amb l'editorial, perquè l'editorial encara hi és.
No, però les van destruir per fer paper. Això ho ha explicat Xavier Serra.
Em van dir això? Sí, sí. Guillotinat.
Sí, sí.
Però això que cal recuperar-lo també...
És incomprensible. És incomprensible.
I ja si fem un centenari maco amb Creixells i divendres amb el premi...
I mira que està molt ben editat. Està molt ben editat, la mateixa Eugènia Creixells li va dir al Carles Jordi Guardiola, l'editor, diu, m'agradaria que les obres del pare s'assemblessin en el format a la Pleiade, a la col·lecció de la Pleiade. Bé, no està malament, no està malament. En Joaquim Moles va ser el principal artífex d'aquesta edició.
Ara, això és un mal molt general, eh? I aquí hi hauria un problema, jo crec que hi ha un problema molt gros de no tenir una editora nacional. És a dir, una editora nacional s'hauria de preocupar per les obres completes de les escriptores i escriptors catalans, que no n'hi ha cap. O sigui, no tenim cap autor amb una obra completa. Pla, que s'hi acosta més, tot i que estan publicant les cartes i no estan acabades. No hi ha. No hi ha cap obra completa, completa de debò, com les entenen les cultures normals. I una edició pública podria satisfer això, sobretot, en el cas català, no? I que podrien ser també, no sé, si vols, virtuals, però s'haurien de trobar, un cop ho has traduït, això és inconcebible i això és molt difícil de posar-ho en el mercat. Per tant, hi hauria d'haver un element de patrimoni que una editora nacional es podria permetre el luxe de fer-ho.
Es va fer, disculpeu, amb Eugeni d'Ors, oi, amb el glossari i alguna cosa més, la ben plantada, el glossari, el llibre sobre la curiositat, però es va aturar, es va aturar. Amb Vallcorba Plana, doncs sí, va fer un molt bon treball, molt bon, amb ajut de la Generalitat, bàsicament, no? I bona part de l'obra catalana de Creixells, en un 80% la tenim, però estroncat, s'atura l'any 17.
Molt bé.
Puc parlar? Doncs...
Sí?
Ah, perdó. Sí, però m'ho poso a prop, sentiu?
Sí, sí.
Molt bé. Bé, jo no faré preguntes, només vull celebrar aquesta sessió molt maca, a més amb els dos ponents que s'han dedicat a parlar de dues persones que les havia pensat juntes, perquè en Creixell sempre m'havia atret molt, però com que va morir tan aviat i escrivia molt de filosofia no vaig arribar a llegir moltes coses, no? Però inclús trobo que s'assemblaven una mica i tot, una mica, lleugerament. Aquí tinc una foto que ho puc demostrar. I aleshores vull dir que he disfrutat amb aquesta sessió, entre altres coses perquè Quim Torra coneixia el que anava a dir, bueno, el tema, òbviament, però ha dit tot de coses noves, o sigui, sabia que havia de parlar de la revista de Catalunya, però ha fet una glossa completament diferent, molt més rica encara, sense entrar en els detalls de cada número com havia fet en la biografia, i per tant sempre és un regal, o sigui, jo crec que la figura de l'Herman Obiols no s'ha acabat ni s'acabarà. Nosaltres, jo i un grup de gent, el 2004, que era el centenari de l'Obiols, vam fer, amb l'aula Carles Riba, vam fer com un petit simposi que després no s'ha publicat. Va venir gent prou interessant com el Jim Ferrer, etc etc. Potser un dia ho posarem, crec que online. D'aquí un altre 20 anys. I aleshores ja no quedarà ningú.
però vull dir que el que vam fer, tot i que ja era una de l'any, hi havia per exemple el Joaquim Moles, que va portar moltes coses i tot de gent interessant, doncs amb el llibre del Quim Torres, clar, hi ha hagut un pas molt fort, però clar, han passat 20 anys, només faltaria que no hi fos aquest pas. I per tant, però jo no em desanimo perquè sempre hi haurà coses per l'Obiols i també suposo per al Creixells. Res més, moltes gràcies.
Gràcies.